Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, etc., de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudi a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels premis literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir els dijous de 6 a 7 de la tarda, el dilluns a les 14 hores, el dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa els col·laboradors i col·laboradores Susana Domènech i Joan Ignasi Elies. I com a tècnic de la ràdio, en Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, avui 26 d'abril, estem acabant ja aquest abril ben remullat també, i aprofitarem que demà és la Verge de Montserrat per saludar un dia abans, perquè demà evidentment no tenim ràdio, però ho farem avui. Doncs sigui que a totes les Montserrats els hi desitgem que tinguin una feliç onomàstica i que com a mínim doncs puguin flairar aquestes roses d'abril. Un dia ben bonic i a Montserrat segurament hi haurà molta gent que hi anirà i esperem que el dia acompanyi.
Que no plogui, a veure. Si riu la Montserrat, no? Que
diuen, tant plou quan ha de ploure. I
plou. Sí.
Però bé, ja diuen que els pantans ara aniran...
Força plens, no?
Això va bé.
Sí, sí, llavors no és temps de voler, sinó els boletaris dirien, això també va bé, però ara ja no és temps. O sigui que esperem que tinguem els dies assolellats i que, mica en mica, ara puguem anar canviant també d'indumentària, perquè jo tinc la perxa de casa meva en no sé quantes prendes, avui fa fred, ara em poso això, sí. Ara m'ho trec, ara m'ho poso, i acabes que...
Això és la constipat, així l'enganxes, sí, bueno, així estàs tu.
Jo porto 15 dies, bueno, avui encara, la meva veu comença a ser una mica la que era, però encara no ho és. Bé, doncs començarem el programa, doncs... amb la participació de Joan Ignasi Elies, que avui ens parlarà de haiku o...
Sí, avui de haiku.
Molt bé.
Bé, bona tarda. Bé, en primer lloc, vull llegir uns haikus del Nakamura Kusatao, que és un poeta nascut a la Xina el 1901 i mort al Japó el 1983. És curiós aquest trasbassament de persones que van néixer a la Xina, al segle XX, no? La història entre la Xina i el Japó és sí, tota... Si algun dia ens intentem una mica, però...
Tenia un llibre, és molt complicada de llegir, perquè unes corrents bueno, de fets i d'història, històrics sí. I... Sí, sí.
Perquè d'alguna manera crida l'atenció, no? Almenys des del punt de vista actual, no? Que sí, coneixi sí. La Xina i mori al Japó, no? Vull dir que és... I en canvi, la història aquella, no, del segle passat, doncs, es veu que no és una cosa, a veure, no corrent, però bueno, que sí que es donava amb una certa freqüència. No? Bé, doncs del Kusatao, els haikus diuen el següent. El meu fill, en la meva dona, com una mitja lluna. Agitada sota el carreró, en pau en els dies de repòs, la terra. Un sol hivernal en el llom el cavall carrega. Runa d'incendi sobre el paviment, les nenes i el joc de la pilota. En la immensitat verda apareix la dent del bebè.
Torna a llegir aquests dos primers perquè...
Sí.
M'agradaria tornar a veure si capto del tot el significat del...
Sí. Bé, el primer diu: el meu fill en la meva dona com una mitja lluna.
El ventre, no?
Vols dir? Crec que sí.
Deu ser el ventre.
Sí, podria ser. O,
ah,
o
que potser té el ventre rodó. El ventre com sí. Mitja lluna, però clar, s'entén mitja síndria, no?
Sí, jo crec que sí.
Com diu una haiku, qualsevol interpretació és bona.
Bueno, aquesta és la meva.
Podria ser la meitat.
Mitja síndria, sí, no?
Sí, bueno, per mi també m'ho va semblar quan ho vaig d'això, no? Que era la imatge aquesta de la...
De la panxa rodona, sí.
Com a això, com a mitja lluna, no?
I el fill... Jo em dono la impressió que podria ser, doncs, el matrimoni, la part masculina i la femenina. Bueno, no sé, jo...
Sí.
Ara, després, ho miraré el que heu dit vosaltres, i també...
Clar, però com que parla del fill, doncs clar, sembla, clar. No?, que... No sé.
Sí.
I l'altre com diu?
Agitada sota el carretó, en pau en els dies de repòs, la terra.
Agitada sota...
Ah, sota el carretó.
Agitada vol dir dormida sota... Seria això, no?
Agitada, diu...
Diu agitada, sí.
Però diu el contrari, no?
Remoguda, diguéssim, no? No.
I després diu...
En pau en els dies de repòs a la terra.
Falta saber si... Perquè català antic agitada també és dormir.
Sí.
I nosaltres aquí podríem interpretar que està excitat, no?
Sí, no ho sé, clar. Això la traducció...
Ah, no havia sentit.
Vale, no, ara ja hi rumiaré.
No sé, potser és la imatge de la feina de agrícola.
Han treballat i ara estan en repòs. No?
Sí.
Ah. Un cop ja ha treballat...
Sí, descansa sobre la terra, entenc això.
Sí, jo, vamos.
Sí.
Tots modos, diuen que el haiku, o sigui, dius que el haiku moltes vegades dona la sensació que té diferents significats, i llavors li pregunten a un dels mestres japonesos, i vostè quin creu que és bo d'aquestes interpretacions? Diu totes.
Clar.
O sigui que, com que el haiku, el que l'escolta i és ell que acaba el haiku, no? Bueno, això és un bon exemple per dir ara aquí a la ràdio.
Sí.
Si hi hagués una altra persona aquí, diria una altra cosa d'aquest, no? Diria...
Bueno, m'agradaria veure...
Ah, la mejor, que, no?
La mejor, que a veure què entén.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
I a l'últim, a mi també m'ha semblat una mica, això, la interpretació, però té com un punt surrealista, no? Diu, a la immensitat verda apareix la dent del bebè.
La dent del bebè. Aquí sí que és difícil.
I clar, la immensitat verda i una dent de bebè, per mi és una imatge una mica surrealista, diguéssim, no? Si t'ho imagines visualment, no?
Sí, immensitat verda...
Falta saber si està dintre la natura, està destinat a terra...
Sí, no sé, clar, potser és un moment, no?, que estava això, al camp o al bosc o el que sigui, no?
Que és surrealista, sí.
Amb el bebè allà, però...
Ha de ser molt simple, eh? No, surrealista no ha de ser.
No, per això, però...
Però nosaltres ho podem interpretar com una cosa surrealista.
Però visualment...
No té, clar, no té sentit.
Bé, més coses. Ara dos haikus del Tomisawa Kakyo, que diuen... Aviat sobre llum es llançaran les tenebres del camp de batalla. I l'altre diu: gàbia de lleopard, ni una sola gota d'aigua en el cel. Són una mica difícils, eh?
Aquests, sí, aquests no són tan...
Clar, aquests són, a veure, haikus més contemporanis, diguéssim, eh? Són haikus del segle XX i tal, i m'imagino que...
Jo veig una simbologia dintre de la
seva. Sí. Bé, el primer potser és una mica més clar, no?, el camp de batalla i això, no?
Aquest sí. Aquesta,
això. El segon, el lleopard i les gotes d'aigua del cel... No, jo no l'acabo de veure massa d'això, eh? Però vull dir que són com dues imatges bastant diferents una mica, no? Gàbia de lleopard, sí. Una sola gota d'aigua en el cel, no?
Sí, hi ha una part que, o sigui, com el lleopard és bueno, el lleopard és
un leopardo, no?
Sí.
És un animal més lleuger, però engabiat,
sí.
Hi ha un moment que és agressiu perquè és un bon caçador,
sí.
Però en contraposició l'aigua, que són els contraris que hi ha en el haiku, no? O sigui que
sí.
De la força doncs a la part més dèbil i suau com és una gota d'aigua. Suposo que és una contraposició dels contraris. Uh-huh. També és per pensar. Tots aquests que han dit són per acabar
sí,
de pensar-hi, eh?
Sí, sí, sí. Home, això és una mica curiós perquè... Bueno, també és la tendència de la poesia occidental més última també va per aquí, no? És a dir, que una mica de deixar que el lector acabi d'alguna manera, no? O sigui, deixar un marge perquè el lector acabi a la seva manera,
sí.
El poema, no? O sigui, és una tendència més actual aquesta, no?
Sí, perquè a vegades dius, sí. Quan llegeixes tota una poesia, ja t'ho diuen tot i acaben, doncs, dient la conclusió de qui ho ha escrit.
Sí.
És un entreteniment, no?
Clar, està bé,
està bé, correcte.
Això és didàctic, no? Te posen el haiku i tu segueixes, no? És com,
sí.
Mira, està ben pensat. Sí.
Però és bo que hi hagi també la participació del que llegeix, perquè clar, de fet el que llegeix ja a mesura que va llegint ja va traduint segons la seva
sí.
Forma de ser, la forma, la seva psicologia, el seu bagul cultural, doncs ja va estar traduint tot allò per ell mateix, o sigui, d'alguna manera ha d'acabar traient una conclusió, clar. Per això de vegades diuen fes un extracte d'aquell escrit, però cadascú ho fa diferent perquè ho viu diferent,
sí.
Jo ho veig així, o sigui.
sí, i racionalment i emocionalment també, diguéssim, no? De les dues maneres,
vull dir, clar,
ho interpretes,
sí. I pots tenir una emoció
i emocionalment també ho reps d'una manera determinada, no? Vull dir que... Bé, i dos més ara del Koshino Tatsuko, que diuen: generosa verdor en el plat a l'estiu, molta verdura.
Aquest queda claríssim.
Tan blancs els rostres que observen l'arc de Sant Martí.
Tots a la boca oberta. Oh, que maco.
Bé, doncs, de moment fem aquesta primera tongada.
Ah, sí.
Vale, doncs, aquests jo hi rumiaré. Mm-hmm. Això vol dir que tindré una setmana per poder...
Estic a sobres de lleure.
Has parlat de l'arc de Sant Martí. Demà donem els premis dels Premis Literaris Grau Miró del 2012, però el premi local, que és pels nens del Col·legi Mare Déu del Coll, i n'hi ha un que surt a l'Arc de Sant Martí. És tan senzill i tan maco que ara no puc avançar-los perquè seria una mica com trair.
Ah,
demà donem els premis, però la setmana que ve llegirem els premis que dels guanyadors. Mm. I si no us dic que són escrits per nens, diríem que està escrit per una persona avesada a escriure haikus i són adults. Uh-huh. I en canvi són nens. Sí. El més gran, 12 anys. Eh? Uh-huh. O sigui que
Després a vegades sorprèn, no? Però després...
Sorprèn.
Quan portes uns quants premis, no? Aquests, que has llegit moltes coses de, no? De gent d'aquesta edat, ja no sorprèn tant, no? Vull dir que ja...
Algunes vegades ells entren encara, doncs, bueno, perquè com que hi posen el Quico a l'estació, doncs floreixen les flors i tal, tal, en primavera. Aquí són aquelles coses que dius, bueno, hem de retocar-ho i hem de dir als mestres i al nen, doncs, que està dient primavera dues vegades, no? Okay. I que tregui la primavera i que posi, doncs, un sol esclatant, per exemple, no?
Sí, sí.
Llavors, això és el que intentarem aquest any fer amb l'escola, doncs, que vegin aquestes petites diferències que fan que un haiku sigui molt més bo, molt més, inclús molt més autèntic i més amb més esperit de haiku.
Hi ha hagut bona participació també, no?
Sí? Hi ha hagut 6 cursos de 22, 6 per 2, 140 haikus. Bueno, ells porten un dibuix i amb aquell dibuix fan el haiku, o sigui que en realitat fan un haiga. Alguns porten fotografia i llavors fan foto haiku i el de dibuix fan haiga. Ja, també els hi diré, doncs, demà, bueno, cada any els hi dic, però no sé si ho tenen massa present. Però sí que em fa gràcia veure, doncs, que inclús els que comencen ara, segons el mestre que tenen, ho aprenen ràpid. I altres els hi costa, no hi arriben. De vegades explica el sentiment del Barça i diu, bueno, el sentiment del Barça el podem posar en haiku, però no hem de fer un pamfleto de propagandístic. Clar, llavors no arriba a haiku, no? Sí. Vull dir, el sentiment sí que el pots dir, perquè això és el que passa ara i en aquest moment,
sí.
I és contemporani. Però d'allò, convertir-ho doncs en una... no, un pamfleto publicitari, no, estem molt lluny del haiku. Però bueno...
és un eslògan, eh?
Però bueno, el nen bueno, nens i nenes, nens i nenes estan amb el Barça que...
Massa, i és el que té la gent, eh?
Encara sempre, en lloc de tenir la creu que teníem quan érem petits, deuen tenir l'escut del Barça.
Sí.
He vist a la farmàcia caramelos del Barça i xupetis de nen del Barça. I jo m'he quedat estàtic. Hòstia, una farmàcia, caramels del Barça. De colorins, blau, vermell i blau, no? Amb els colors, totes... Sí, i un xumet, també.
Jo no sé si el nen agafaria una altra, però almenys la mare li enxufa allà.
Bueno, ens estem agafant el positiu, no?
Sí.
El que es queda de positiu, almenys fins ara, no?
No, però no, m'ha sobtat, perquè dic, hòstia, on hem arribat, que la farmàcia i tot, hasta el Barça, posat allà, bueno.
Sí. La farmàcia és una cosa seriosa i tal, no?
Sí, no, sembla que no pugui ser.
Molt bé, doncs continuarem ara amb la Susana i què has trobat avui?
Avui, els millors contes tens. És una recopilació d'Henri Brunel. I... és a la col·lecció Toc de Ficció 38. I us llegiré un que es titula Vol ser emperador? En aquell temps, Heiakoi, que vol dir capital de la pau i la tranquil·litat, actualment es diu Kyoto, era un lloc encisador, on residia sa majestat l'emperador. Nobles senyors vestits de vermell, túnica cirera i pantalons porpra, i nobles dames amb vestit enlluernadors, de colors sempre nous, rivalitzaven en els torneigs d'amor i els jocs de l'esperit. Les festes sumptuoses se succeïen per tots els palaus, adornat amb magnífiques estàtues. A les ribes del llac de les vuit virtuts, els músics acompanyaven els amants del clar de lluna. Els temples eren construïts amb fustes precioses, ornats amb nacre, incrustats de pedres fines, i les cerimònies rituals donaven lloc a fastos sense parior en tot l'imperi. L'emperador Saga era un home d'edat, una mica cansat d'aquelles festes perpètues. una pena secreta el rossegava. No tenia fills. Sovint s'absentava de la cor i acudia, sovint s'absentava de la cor i acudia amb alguns servents fidels i discrets al lloc on vivia un eremita, un mons Yu Sen. No estava gaire lluny de la capital, era una senzilla cabanya de bracatge, a tocar d'una pagoda en ruïnes, assegut en un tronc d'un arbre. Saga l'observava com el monjo pregava, meditava i feia llenya, i com juspirejava la destral a la llum del sol al ritme dels seus caps. Fa anys que miro com vius, Ryoben. Ets actiu, enèrgic, generós i savi. Jo em velleixo i no tinc fills. Vols succeir-me? Que vols ser emperador? El monjo no va dir mot davant d'aquesta sorprenent pregunta. Imagina't, Ryoben, els plaers, la riquesa, el poder absolut, el dret de vida i mort sobre tot allò que respira en aquest país. Podries fer construir així un palau o un temple amb 100 pagodes. Fer conèixer el Zen, estendre la seva influència. No obtenta tot això? Llavors Ryoben deixarà d'estral, posa en ordre els seus vestits i va dir: me'n vaig a la vora del riu a rentar-me les orelles, que les vostres paraules han embrutat. Baixa al riu i troba un camperol que anava sovint a veure la seva vaca. Es renta les orelles amb aquesta hora del dia? Si les paraules de l'emperador me les han embrutat, m'han proposat de succeir-ho i de pujar al tro. Comprenc que et rentis, digue el camperol, i en aquestes condicions no deixaré pas que la meva vaca begui d'aquesta aigua bruta. És molt graciós aquest estiu. Provocació, impertinència, la gran rialla alliberadora del Zen. El monjo considera igualment el príncep i el pelacanyes, el lleó i el cuquet de terra, sense envejar res, sense posseir res. El Zen és la llibertat perfecta. Aquí és l'ensenyança sent...
La del camperol, ja m'has embrutit l'aigua i em veig que la sabaca no...
Tu no veguis que...
Encara trobaràs la llet dolenta. Home, l'ensenyament és...
Sí, aquesta és l'ensenyança, no?
Clar, aquí el monjo diu... Vaja problema li ha creat l'emperador. Ella, el monjo fent...
El tranquil que està ell i el feliç que viu i en pau, no?
Sense tenir res, perquè en vol més, sinó ja en té prou, no? Ja diu, riqueses, plaers... Oi.
Massa per mi, massa mal de caps, no?
Cap, sí.
Molt bé, bueno, m'ha agradat, eh?
Aquest, sí, que és maco aquest, quan el vaig llegir...
No tenen desperdici, aquests contes. I llavors passen els segles i encara segueixen siguent vigents, eh? Bé, doncs avui dia 26 d'abril es volia comentar doncs, que en temps de la Segona República, això ara fa 75 anys, la Segona República va encarregar pel pavelló de l'Estat d'Espanya a l'Exposició Universal de París un quadre en Picasso. Bé, doncs va succeint tot això, doncs, que en aquells moments, doncs, l'aviació alemana, que això, evidentment estem parlant en temps de guerra, doncs va bombardejar Guernica i no em va deixar res. I tinc entès, però que hem pogut veure, doncs, que per exemple aquest quadre en Picasso no va voler cobrar. No obstant, la República li va pagar 150.000 francs, suposo que en aquell moment eren francs vells, no?
Sí.
Que és l'equivalent a una casa d'aquell temps. Però al principi ell va dir, no, això, amb tot això que han fet, jo no vull cobrar-ho. Va dir, bueno, la feina és la feina, no? I llavors li van pagar. De tots modos, un cop pintat, les SS es van personar a veure en Picasso i li van dir: vostè és el que ha fet això? Diu, no, jo més pinto. Diu, tot això ho han fet vostès. O sigui que el Guernica, pràcticament, ell ha pintat un quadre d'allò que va passar i que, clar, terriblement és una catàstrofe de guerra, no? Un crimen de guerra, vaja. Llavors, ell, això va passar a l'11 al 4 de juny va pintar, i això va passar al maig, de maig a juny, de l'abril del 37, i llavors el mes de maig va començar a pintar-lo i va acabar-lo cap al 4 de juny, el quadre, o sigui, va anar tota pastilla.
Sí, però el quadre té unes proporcions importants.
A més, té unes proporcions, i a més el que té és una expressió dura, és, bueno, fins que no es veu el quadre, dius... Això, sí, sí. El que transmet, evidentment, transmet allò que van fer els alemanys, no? Però la gràcia de la contestació, i penso la valentia de la contestació amb els SS en aquell temps,
sí,
també, és perquè estem parlant de fa 75 anys, i estem parlant que li diu, vostè ha fet això? Vull dir, vostè ha pintat esto? No, sí, jo ho he pintat, però és que això ho han fet vostès. Que ve a mi a dir que...
Yo pinto lo que ustedes hacen, ¿no está? No haberlo hecho, ¿no? No lo hubiera pintado.
Aquesta història.
Ui, hi ha una història també que estava a Louvre, no?, de París, aquest quadre, i va venir cap aquí, a Espanya.
Va venir a Amèrica i després va venir cap aquí.
Però no, però fa molts anys, no sé si m'equivoco, que era fals, que era una imitació o era fals. No te'n recordeu?
No, això no ho tinc present.
Era una còpia. No sé molt bé, no, ara m'equivoco.
Em sembla recordar alguna cosa. Però
sí, però no, tampoc no me'n recordo.
Però jo em sembla recordar que estava a Nova York aquest quadre.
Però no va haver un problema amb d'aquest assumpte, que no era el verdader, que era una reproducció, no sé, fa molt temps.
Jo sé que quan el van portar de, no sé si era de Chicago o de Nova York, no me recordo, però el volum, no, l'embalatge, doncs anava amb unes formes de mantenir la protecció, mantenir la, diguéssim, la temperatura, ambient, la humitat, doncs, perquè, clar,
la pintura no és clar.
D'un país a un altre, els quadres se'n ressenten. Si se'n ressenten els vins i les verdures, el quadre encara és. Doncs, bueno, d'això han passat 75 anys i bueno, encara ho recordem.
Sí, i està bé que ho recordem, a més.
Sí, sí. I tenir-ho present, de dir, això és el que vam fer, que no és, ningú pot estar orgullós de fer una cosa com aquesta. És clar, allà on intervenen armes i intervé destrucció, evidentment, són coses que passen segles i encara es recorden. Sí, ja, jo sí. Recordo la meva àvia que encara em deia, en temps dels carlins, i jo era petit, figura, si amb el temps... Amb el temps encara les coses es mantenen com i es mantenen vives en la, uh-huh, amb la ment i en la memòria de la gent que anem transmetent d'uns als altres.
I cal tenir en compte més que nosaltres som la primera generació que no ha passat cap guerra, de manera directa, diguéssim, no? Com a mínim.
No,
això és veritat. Però totes les anteriors han passat una guerra com a mínim, una, no? Per generació.
Sí. O dos, el meu avi dos. Al Sàhara, em sembla que va dir.
Bueno, sí, clar.
Això, el Sàhara,
sí, els anys 60, 60 i pico, sí.
I la d'aquí, i la espanyola.
Sí, sí. Vull dir que...
Bueno, jo, i tal com va el país, com va el món, però posem un ciri a qui sigui, perquè no... Ho hem de fer com els japonesos, anar a fer el nostre santuari, cada dia anar a posar-li ciri, que es pot, que es vagin bé... El santuari santuista i anar resant perquè...
Se necessita fer.
Bueno, clar, el problema de tot això és que també els japonesos...
Sí, ja som.
Els japonesos qui van ajudar a tirar endavant, doncs, a tota la guerra de Japó van ser els monestirs japonesos. Yeah. Per això els japonesos no volen saber gaire, al segle XXI no volen saber gaire de certes coses pròpies i... de la cultura japonesa, perquè els van portar a una guerra i a la destrucció, els hi van destruir el país. Llavors, com un país tan petit com aquell que diu va ser capaç de... I aquesta pregunta me l'he fet sempre, que els italians en un moment determinat van fer, van tirar endavant guerres i al segle II els romans ja es van ser amos del món, no?
Sí.
I aquests fenòmens militars, jo m'agradaria un dia poder algú com els expliqués com van. Perquè és curiós, no?
Sempre ho complicat, això, eh?
Sí, és complicat. Mm. Perquè, clar, dius, ara, si la Xina sortís ara al carrer amb 1.000 milions de xinesos, és que sí. No podríem dir hola, bon dia, perquè ja t'haurien xafat la cara, no? Només per quantitat de gent, no?
Sí. Però, clar, són molta gent,
però sí. És que Itàlia no és tan gran, Espanya no és tan gran, i també Espanya va ser l'imperio que jamás se ponía el sol. Figura d'aquestes coses?
Sí, sí.
Un moment determinat. Clar, hi ha armes de potser d'última generació de cada temps i... Clar, el cavall, com van anar a Sud-amèrica, sí. un home d'alt del cavall era el déu que baixava...
Interessos econòmics, bàsicament,
interessos
no?
Econòmics, sí,
també s'explica sense interessos econòmics, no? El que passa és que ara, això que dèiem de la Xina, doncs potser en aquest moment ens fa un altre tipus de guerra, diguéssim, que no és una guerra bèl·lica, no? Són guerres comercials, econòmiques, no?
Sí.
No, és veritat.
Potser també ens aixafen, però d'una altra manera, no? Clar.
Bueno, sí.
Sí. No fa falta sortir al carrer per...
Ens invadeixen, no? Sí, estem com invadits una mica, però bueno.
Bueno, més món s'està matant, per això. En fi. Bueno, posarem el santuari santuista, li posarem una espelma... i bons pensaments.
Exacte, sempre ser optimista, no?
Bé, continuaré ara doncs amb uns versos d'Ernest Ibáñez Nick, El camí del vent, de Biblioteca de la Suda, Transvària, de Pagès Editors. Aquests són de haikus en català, doncs pràcticament escrits en català i d'origen, diguéssim, de la nostra cultura catalana. Potser més fàcil de llegir i d'interpretar que els que ens ha llegit avui el Joan Ignasi. Bé, doncs el primer diu així: li toca el sol, sembla un arbre nevat, l'ametller florit. Aquesta és una imatge ben clara, maca. Olor de timó, la conversa dels ocells per la muntanya. Ha plogut de nit i ara aquest matí passa un cargol. L'arbre immòbil, tot sou mirant un núvol a l'esplanada. I aquesta altra que diu: els matolls eixuts estan mirant uns núvols que per allí van. El blat quasi d'or, les roselles són roges, blanc el pensament. Sembla que són més fàcils, no, aquests?
Sí, més propers, no?
Sí, que de vegades...
Però potser que la imatge també sigui una mica més tradicional, no?
Sí.
No? El que enllaça més amb...
La cultura pròpia...
Sí.
Bueno, potser... Sí, és que és molt senzill. De vegades ens recorda les formes que parlaven els pagesos en els nens. I llavors passa un núvol i allà un riu a més a buscar aigua. I dius que aquestes coses queden... es veuen més clares, les imatges, vaja.
Sí, sí, sí.
Canta monòton un grill, la migdiada em dona la mà. La puput vola, s'ho passa bé amb el vol, pel cel de l'estiu. La pedra al sol, i sota la cuca dorm a l'ombra fresca. Aquest sempre m'ha fet molta gràcia. La pedra al sol, està ben calentret, no? I a sota la cuca dorm a l'ombra fresca. Si fiques una pedra, saps que a sota està...
fresquet.
Hi ha l'humitat, no? El salze és vell, les branques acaronen la terra dolça. I ara faré aquests tres més i llavors ja passarem... amb en Joan Ignasi. Del cel, la pluja. Entolla el caminet que es perd pel bosc. L'arbre esgarrat encara és prou útil perquè fa ombra. Entre les fulles, finíssim es belluga l'aire que corre. Bueno, són imatges per mi que són molt, molt senzilles, molt maques, i en realitat el haiku són, és de imatges i frases senzilles, entenedores.
Trobo que són haikus, això, com molt delicats, no? Molt,
i a més, sí, són delicats.
Que recullen molt bé l'esperit, no?, del haiku, em sembla. Exacte. No?
Jo aquest és, ho tinc com un llibre d'aquells que no penso deixar, perquè si no me'l torna tindria un disgust, saps?
No el deixis, no el deixis. Que...
el deixo. El recomanaré, eh?
El camí del vent, no?
El camí del vent, d'Ernest Ibáñez Nick, de l'editorial Pagès Editors.
Va, Pagès Editors.
Aquest és molt maco, perquè aquests són els haikus que jo en diria de casa nostra.
Sí.
I llavors altres, clar, aquí no hi entra ni... no hi ha tendències filosòfiques... més aviat és és el poema planer d'allò del dia a dia, del que passa el dia a dia també. Bueno, ara toca tu amb els teus.
Sí, continuem amb els poetes japonesos del 19 i del 20, que com anem veient hi ha una sèrie de fets històrics que van portant aquests poetes a fer un haiku més d'un tipus més individualista, sense oblidar la qüestió de la naturalesa, no? Però sí que es va veient cada vegada més que hi ha una aportació també d'altres lectures i d'altres actituds, no? I això dona peu a un altre tipus de poesia, una mica dintre la línia, però amb una veu una mica diferent, no? Bé, el primer és del Shigei Tsuboi, va néixer a finals del 19, i diu: una tempesta ve de lluny, neteja el calor que resta de l'estiu. Un blau celestial omple l'atmosfera i nosaltres ens preparem per al nou esperit. Aquests poemes, jo deia això de la nova veu una mica perquè comença a haver-hi una mica el que no hi havia mai abans, que era la metàfora, diguéssim, no? El haiku més tradicional, la metàfora no existeix, no és un concepte en això. I en canvi, ja el vint ja comença a haver-hi aquest punt, no? O com a mínim d'un cert simbolisme, no? Ja. Això, no?
Sí, perquè la metàfora...
No és una metàfora com la nostra, per dir-ho així, no? Però té un punt metafòric ja, sí. Bé, després un poeta del 19, el Kabayashi Issa, que diu: la papallona voleteja com si desesperés en aquest món.
Bueno, que encara ho entenc bastant bé.
Sí, no, això sí, sí.
Però clar, l'altre, les metàfores, com que amb el haiku no hi entren.
No, sí, sí.
De vegades fa pensar... Bueno, sí, més aviat el simbolisme del que deies tu, potser.
Sí, és més simbòlic, no? Sí, sí, sí. Bé, un altre del Issa diu: un món que pateix sota un mantell de flors.
Bé. Sí, sí, és una visió potser més intimista, no?
És intimista. Sí, sí, sí.
S'està patint pel que... ja no per ell, sinó pel món.
Exacte, sí, pel món, sí, sí. Bé, doncs, recordem ara un fet històric que crec que marca això una mica com comentàvem abans, no? Comentàvem un abans i un després, no? L'armada imperial japonesa va intervenir més enllà de les fronteres el 13 de desembre del 37, i i la recreació que el poeta oriental va fer de tots aquests fets, no? D'aquests fets històrics, va integrar en la seva tasca poètica, no? Comencem que hi ha tota una sèrie de tradicions que, d'una manera, que van caient, no? El samurai, l'arakiri, no? Hi ha els fets de les persecucions religioses, eh? Hi ha guerres internes, la Primera Guerra Mundial, no? Els kamikaze, no? Després la democràcia imposada, així s'afegida una mica artificialment, no? La industrialització, la bomba atòmica, etc. Tot aquest tipus de fets convulsos que canvien el país de dalt a baix, no? Es converteixen una mica en un altre país, d'alguna manera, no? Sense perdre-lo d'abans, però la vida quotidiana pateix una transformació total, no? Per exemple, hi ha un poeta que és el Akusen, que va ser arrestat al costat d'altres poetes, d'altres feixines, per la policia de seguretat pública l'any 40, no? Perquè en aquell moment només el que s'anomenava art patriòtic estava autoritzat per l'Estat, diguéssim, no? Autoritzat i a més promogut, diguéssim. Tot el que s'apartava d'això, doncs, estava directament censurat o reprimit, no? Bé, el Hakusen diu, per exemple: sobtadament la guerra, a peu dret, al fons del corredor.
La censura també entra en els poemes, no, de... Sí. De com es diu? Com de... Ostres. En contra, no? De protesta, no? Espuma, quasi. La cançó de la protesta. De protesta.
Tot allò que creuen, sí, que desestabilitza la imatge en aquell moment, doncs...
Sí. Com, sí,
una mica
el que diguem protesta.
Aquí, com poesia social o poesia civil, o una cosa així, no?
Llavors... Ja, de lo que passava al país.
Vols. Exacte, sí. Ah,
ja. És interessant, no sabia això.
Un altre que diu: bandera del sol naixent, jo l'ofereixo a l'oceà. És comprensible que hi és la censura aquesta, no? Sí, sí. Bé, un altre del Sumitaku Kenshin, que diu: suspesa en la nit, la bossa de zero i la blanca lluna. Morse a la nit, el vent envia un S.O.S.
Fixa-t'ho. Llamada de socorro, no? Estan allí. És increïble, eh? Però imagina't tu com devien estar, no?
Sí, la imatge...
Que dona una imatge molt patètica, és, no?
Sí, és...
Perquè deu estar... Déu-n'hi-do.
Ho diuen de la mateixa manera, no? Un s'imagina també una imatge d'un moment determinat.
Sí, 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 caramba.
No té res a veure amb aquestes imatges. Una bossa de cerm a l'hospital, no? De nit, no? El Morse enviant un SOS. Vull dir, clar, és una altra... Sí, sí. Però no deixa de ser interessant que això, que d'alguna manera,
sí, sí,
ho diuen,
sí,
de la mateixa forma.
És això que jo deia abans amb els nens, que parlant del Barça, eh? Que tu no pots fer un escrit que sigui, que ja ho dius tot amb l'escrit, i en canvi has de deixar que ho interpreti. I això és una mostra de que s'ha d'escriure d'una altra manera. Bé, un haiku ja s'ha d'escriure d'una altra manera, però sí que ens hem d'esforçar en aquest aspecte a escriure, doncs,
la realitat, vols dir.
La realitat, però sense dir... Això és de color vermell, que ho endevini. El que...
Vols dir amb les paraules. Sí.
Però aquí, per exemple, no pots dir la bossa de cèrum està penjada, no? Perquè això és una evidència, no? No. És a dir, suspesa la nit, no? La bossa de cèrum, per exemple, no? O dius, envia un SOS, no? És el vent que envia el SOS, no? Que és diferent,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Pràcticament estàs dient el mateix.
Exacte, sí.
És la forma de construir-ho i de... Uh-huh. Bueno, és els silencis que té el haiku.
Sí. Important, sí. bé, un parell més. Un és el Yamaguchi Sodo, aquest és un poeta una mica anterior. Diu: aquesta primavera a la meva cabana, absolutament res, absolutament tot.
No necessitava res més.
Segurament era, sí, en un equilibri, diguéssim, no?
Sí.
Una pau, no?
Sí. No és allò que ara necessito un cotxe, després un pis, després anar...
Com aquell, no, monjo, que es va rentar les orelles perquè no necessitava el poder, no?
Sí, tu, tot, no?
Ah, que no necessitava res d'això.
Bé. Un altre poeta del... del 19 i principis del 20, que és el Natsume Soseki, que diu: sobre la muntanya florida deixen anar els cavalls al cel de tardor. I un altre del Masaoka Shiki, que diu: quan es fon la neu deixen anar els cavalls al poblet.
Arriba la primavera.
Bé, aquests últims són més tradicionals, diguéssim.
Sí.
I bé, i per acabar, un del Natsume Seibi, que és del segle XIX, diu: l'espantaocells sembla humà quan plou.
Però que es mulla o què?
Que té mullat, llavors...
Que es mulla, no?
Que es pot estar moure.
La porta la roba mullada.
Però, si un se la imagina, no? La imatge, no? De l'espantaocells mullat, no? Doncs sí.
És a lo millor pots creure que és una persona, de veritat.
No? De vegades...
Tinc una sensació, de lluny, dona la sensació aquesta.
Amb els haikus, quan parlen de... dels que caminen i van mullats, deuen semblar més aviat un espantocell.
Sí,
sí. I sí. Sembla...
sembla humà, i els humans semblen espantocells. Sí. Al revés. No? Sí, ho deixarem aquí per avui. No?
Molt bé. Doncs Susana, quin ens has triat? Va, que tenim ganes de
sentir molts...
un altre conte.
Aquest era molt bo de l'emperador, però ara és un altre. La lluna en una galleda vella. El satori, el desvetllament a la consciència del Buda, la il·luminació, segons les doctrines del Zen, sorgeix en ocasions d'un esdeveniment improvisat, d'un atzar, d'una oportunitat, en els esperits preparats per acollir-ho, com el lladre a la casa oïda, l'ànima que s'ha desfet del seu ego. Una monja estudiava el Zen dia darrere dia, des de feia 30 anys. Havia ingressat en el monestir als 17 anys, en qualitat de jove novícia. Ara tenia 50. La seva vida de fertilitat era acabada. No li sabia pas greu. Es dedicava a les ocupacions quotidianes amb paciència i amb un estat d'esperit inalterable. Preparava l'arròs a l'ordi, torrat, anava matí i vespre a buscar... aigua al pou que es trobava en un centenar de metres. De vegades la visitava un núvol de melancolia, però ella es feia forta. Practicava meditació amb regularitat, reflexionava i estudiava els escrits dels grans mestres del passat. Però no havia conegut mai el satori, la pau inimaginable, que inunda sobtadament l'ànima astorada, la rialla, la gran rialla del desvetllament. Així es diu. Un vespre tornava del pou i queia la nit. Distreta observava el reflexe de la lluna a l'aigua de la galleda. Era una galleda vella, al fons de la qual ella mateixa havia adobat amb un teixit de bambú. De sobte, el fons improvisat cedí. L'aigua s'escapà i la lluna va desaparèixer immediatament amb l'aigua de la vella galleda. En aquell moment, la monja va conèixer el satori. Va ser lliure.
És la il·luminació.
Exacte. Va tenir aquest moment de l'il·luminació.
Maco, aquest és molt maco.
Sí.
Diu, el Zen és una experiència íntima que permet unir el visible de l'invisible, el relatiu i l'absolut, allò que ha passat i allò que resta. no és ni el bé ni el mal, ni el sí ni el no, ni la buidor ni la plenitud. No?
Les coses que anem aprenent dia a dia.
Sí, però ells van preparant, no? Quan...
Els occidentals i americans costa una mica. Això,
sí, costa. De... Sí, aquest és una mica... No? Per nosaltres entendre això... Bueno, entendre-ho sí, però... Que raro, no? Sembla molt, molt estrany, no?
Bueno, segurament també si profunditzéssim amb la... Amb la fe cristiana, amb la religió cristiana, arribaríem a aquests mateixos punts. D'una altra manera, potser amb altres paraules.
Segurament, sí.
Però, a més, el zen i el cristianisme van, hi ha moments que es troben.
Sí, jo referia més a això, al concepte, no? Aquestes explicacions,
sí.
No? Que no és així, però és així, però no és així, no? I això... Perquè això es descol·loca una mica, no?
És i no és, és i no és.
Sí, no. I és així, si te fa rumiar, te fa pensar, eh?
Aquesta és una de les gràcies del fent.
Sí.
I de la lectura. Sí, sí.
Però allò de, els quants, clar, tu llegeixes un quant i ja no arriben cap vers, i això no... Però quan després, quan dius, és que ja he arribat aquí, ja, mestre, no entenc res. Llavors el mestre diu, això vol dir això, doncs ara has de fer això per entendre l'altre. És un camí.
Així fan els contes còmics del monjo zen, que és tossut, que no entén, que no comprèn, no? Perquè és una, és tot molt complex, no? Aquest conte que explica.
És que tu has de llegir perquè llavors... has d'intentar entendre per tu mateix el que
vol dir, no?
El que vol dir. Si no hi arribes, a dir... Arribo fins aquí ja em perdo, llavors, per favor...
Aquell que va conèixer el Satori, l'il·luminació, clar, i per això, no, els contes que surten, ai, els monjos que són tossuts, que no saben, com tontos, no?, que no entenen, no tenen l'enteniment, no?, la il·luminació, el que tenen no arriba, no entenen que arriba, no?
Com si t'ho explicant a tu, no? Com
sí.
Que ho llegeixes, no?
Sí.
Segur que fas aquesta pregunta a tu també,
sí,
no? Sí, ara t'ho explico, no? Això, no? Una...
Sí, 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 sí.
Clar, és que el deixeble avança quan ja el mestre diu, mira, això has de començar a pensar d'una altra manera, així. Llavors ell torna a començar de zero pensant d'una altra manera i va avançant amb les seves capacitats també espirituals, no?
Clar, hi ha gent que té més i una altra que tindrà menys, com tothom, no?
Bueno, farem els darrers haikus d'Ernest Ibáñez Nick, El camí del vent, de Pagès Editors, i està escrit en català, i diu, aquest diu així: un aire sagrat baixa de la muntanya, perfumat i dolç. I aquesta altra que diu: el sol s'enfila per la muntanya amunt i cau poc a poc. Aquest es veu ben clar, eh?
Sí, aquest sí.
Encesa tardor, immòbils xops taronja al costat del riu. S'escalfa l'hivern, la primavera corre per agafar-lo. Bé, amics i amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i desitgem que us hagi agradat aquesta estona de divulgació de la literatura a través del Teatri de Butxaca del Coll i de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als col·laboradors Susana Domènech i Joan Ignasi Elias, i també al tècnic de la ràdio Jordi Domènech, que fan possible aquest programa. I us esperem el proper dijous amb aquest programa del Teatri. Agraïm que esteu al costat de la ràdio i que us connecteu cada dijous. Fins dijous que ve. Us parla Salvador Barrau.